L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més, la d'avui ja divendres 20 de juny. La salutació de qui us acompanya, Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'informació, mitja horeta, ració diària d'actualitat informativa que diàriament elaborem a través del treball dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a MUT. Un temps que un dia més encetem avançant el sumari de continguts en titulars. Avui, concretament, començarem parlant de qüestions que afecten la salut de les persones i l'atenció sanitària al nostre territori. Oftalmologia de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa augmentarà un 50% les operacions de cataractes. Això és conseqüència de la reforma de l'àrea de cirurgia major ambulatòria, on des del passat mes de maig ja s'hi han fet un centenar d'intervencions més de diferents especialitats. Demà dissabte tindrà lloc a Amposta una tractorada per protestar contra les mesures que la Generalitat preveu incloure en el nou pla de desenvolupament rural. I el Consell Comarcal del Baix Ebre ha fet aquesta setmana el lliurament dels premis, novena edició dels Premis Comarcals de Recerca. Santa Bàrbara viurà aquest cap de setmana, un cap de setmana del tancament de curs amb balls i teatre. També aquest cap de setmana hi ha proposta d'agenda a l'Ametlla de Mar. Les flors un any més envairan els carrers del municipi amb la celebració del Corpus a l'Ametlla. A la Ràpita aquesta tarda s'inaugura una exposició de la Ràpita a Peníscola, la costa abans del turisme, mostra que s'inaugurarà el Museu de la Mar de l'Ebre a les 8 de la tarda, organitzada pel Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, juntament amb el Departament de Cultura. I a la recta final del nostre temps d'informació tractarem avui qüestions esportives. Durant tota aquesta setmana, el Centre Esportiu Municipal de la Fanecada d'Alcanar ha vingut celebrant les primeres jornades en família, unes jornades que d'alguna manera donen pas ja a tota l'activitat d'estiu que des del centre proposen. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu MUT.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions que afecten l'atenció sanitària de la gent del nostre territori. El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa preveu d'incrementar enguany un 50% les intervencions de cataractes respecte de l'any passat gràcies a la recent reforma de l'àrea de cirurgia major ambulatòria. Així mateix milloraran els fluxos d'operacions de glaucoma i de retina i els tractaments de degeneració macular alhora que es reiniciarà l'activitat del transplantament de còrnia. Aquesta és una de les conseqüències directes de la reforma de l'àrea de cirurgia major ambulatòria que ha dut a terme l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa per millorar-ne la confortabilitat dels pacients i treballadors i alhora incrementar-ne també l'activitat. Les obres al quiròfan que van acabar el mes de maig han consistit en millores qualitatives de les instal·lacions i la seguretat en un espai d'uns 200 metres quadrats de superfície a la planta soterrani, amb entrada directa des del carrer. L'hospital hi ha invertit més de 24.000 euros. Gràcies a la remodelació s'han pogut fer 100 intervencions més en l'últim mes. La cirurgia sense ingrés o cirurgia major ambulatòria és la pràctica de procediments terapèutics i o diagnòstics de complexitat mitja que es practiquen sota anestèsia general o local amb o sense sedació en pacients que el mateix dia de la intervenció arriben a l'hospital, són intervinguts i tornen al seu domicili després d'un període d'observació i control. Serveis com otorrinolaringologia, oftalmologia, ginecologia, cirurgia general i traumatologia, entre d'altres, són els principals usuaris d'aquesta àrea de cirurgia major ambulatòria. Alguns dels avantatges d'aquesta cirurgia sense ingrés són que el pacient no ha de trencar amb el seu entorn familiar i aquest aspecte és especialment significatiu en infants i també en pacients geriàtrics. El retorn més ràpid a l'activitat habitual i la disminució d'incidència d'infeccions nosocomials i de trombosi venosa profunda.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
La crònica informativa del dia desplaça ara el seu punt de mira cap a la ciutat d'Amposta. Demà dissabte tindrà lloc a la capital del Montsià una tractorada per protestar contra les mesures que la Generalitat preveu d'incloure en el nou pla de desenvolupament rural, un pla a 7 anys que rebaixa els ajuts a la pagesia. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Demà dissabte realitzarà a Amposta una tractorada per mostrar el malestar dels pagesos amb les darreres decisions de la Generalitat en lo referent al Pla de Desenvolupament Rural i que preveu retallar el 33% en els ajuts a la pagesia del sector de l'arròs. A més, el sector arrosser també es queixa de l'excessiu retard en el pagament dels ajuts agroambientals per part dels 3 estaments implicats, Unió Europea, Estat i Generalitat, i que sols als pagesos del Delta se'ls adeuda 8.200.000 euros. Ho explicava Dani Forcadell, representant d'Unió de Pagesos del sector de l'arròs.
Sí, bueno, volem expressar aquest dissabte el nostre malestar arran del pla de desenvolupament rural que està preparant la Generalitat per els propers 7 anys. Nosaltres el contemplem i l'hem estudiat i l'hem avaluat i és totalment perjudicial i nociu per a la pagesia catalana. I a més afegir ja concretant a nivell així dels arrossers, és que se'ns rebaixa un 33% la prima en agroambientals i també, sobretot, afegir que encara se'ns deuen el que són les ajudes del 2013. Estem parlant de 8 milions d'euros repartits entre tots els arrossers. És a dir, nosaltres necessitem cobrar per continuar avant la nostra explotació.
La tractorada començarà a les 11 del matí i s'iniciarà l'Escola de Capacitació Agrària de la capital del Montsià per recórrer després diferents carrers de la ciutat d'Amposta.
Gràcies, Manel. Parlem ara de qüestions relacionades amb l'ensenyament i, en este cas, hem de fer esment del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha fet el lliurament de la 9a edició dels Premis Comarcals de Recerca. Josep Marín, de l'Institut de Deltebre, i Sandra Sabater, de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa, han estat enguany els guanyadors d'aquesta 9a edició dels Premis Comarcals de Recerca, Premi Pare Romanyà al millor treball científic i tecnològic i el Premi Federico Pastor al millor treball humanístic, social i artístic, uns premis que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre amb la col·laboració del Consorci d'Aigües de Tarragona. A l'acte de lliurament dels premis, celebrat a principis d'aquesta setmana, hi van assistir el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, el vicepresident de Foment de la Cohesió Social, Joaquim del Pino, el conseller d'Ensenyament, Joan Font, el delegat del Govern a l'Estat Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, així com també el director territorial d'ensenyament, Toni Martí, els membres del jurat i representants de l'ens comarcal i altres representants institucionals dels ajuntaments de la comarca. Els Premis Comarcals de Recerca tenen la finalitat d'incentivar l'esperit crític dels alumnes de segon de batxillerat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, felicitava tots els participants i especialment als finalistes per la qualitat dels treballs presentats. Alhora, Soler manifestava també als participants que a partir d'ara començaran una nova etapa il·lusionant que ha d'estar marcada per l'adquisició de nous coneixements i aptituds. Soler es mostrava convençut que aquest talent, a mig termini, retornarà a la comarca del Baix Ebre i ajudarà a que aquesta continuï amb el seu progrés social i econòmic. Per la seva banda, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, es va mostrar satisfet, ja que la qualitat dels treballs presentats és una mostra més que el nostre territori es disposa d'un gran futur. De fet, Pallarès enfatitzava l'alt nivell mostrat pels alumnes en el transcurs de les presentacions i va agrair la tasca que realitzen diàriament els tutors. En la mateixa línia, el vicepresident de Foment de la Cohesió Social, Joaquim del Pino, va destacar també la gran qualitat dels 17 treballs presentats. De fet, el vicepresident subratllava que aquesta ha estat una edició excel·lent que ha posat les coses molt difícils al jurat. Al mateix temps, el conseller d'Ensenyament, Joan Font, animava els alumnes a continuar esforçant-se, a treballar amb coratge, passió i perseverança i també a escoltar els consells de tota aquella gent més propera. Pel que fa als projectes guanyadors, el guanyador del Premi Pare Romallà, el millor treball científic tecnològic, Josep Marín, de l'Institut de Deltebre, va realitzar el treball La realitat augmentada, una experiència real al Delta de l'Ebre. El treball va consistir en l'elaboració d'una aplicació de mòbil que fa ús de la innovadora tecnologia de la realitat augmentada per oferir una eina de suport en l'àmbit turístic. Per la seva banda, la guanyadora del Premi Federico Pastor al treball humanístic, social i artístic, Sandra Sabater, de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa, va realitzar l'estudi La Suda, revista cultural il·lustrada 1913-1933. En aquest treball es dona a conèixer l'evolució d'una revista de gran rellevància en l'àmbit local i comarcal en el seu temps. A part dels dos projectes guanyadors, els quatre finalistes que van optar al reconeixement van ser Josep Castelló, amb el d'alturisme, l'efecte desconegut, de l'Institut de Deltebre, David Vila, amb la leishmaniosi, un risc social, de l'Institut Blanca d'Anjou, Joan Casanova, amb històries submergides, de l'Institut de Deltebre, i Aida Ralda, amb un treball sobre el garrofer, un arbre de la Mediterrània, en este cas de l'Institut de Roquetes.
L'informatiu inútil.
Obrim la pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda. Comencem avui anant cap a l'Ametlla de Mar. Les flors envairan els carrers del municipi amb motiu de la celebració aquest cap de setmana del Corpus. En aquesta 30a edició i un any més, prop d'un quilòmetre de catifes transcorrerà pels carrers Andreu Llambric, Bruc, Prim, Plaça Nova, Pau Casals i Llibertat, oferint als visitants tota mena de dissenys, plens de color i originalitat. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest diumenge 22 de juny l'Ametlla de Mar s'omplirà de flors i colors a través de les catifes de Corpus que enguany arriben a la 30a edició. 30 anys que les agrupacions de veïns i veïnes elaboren aquest art efímer. Prop d'un quilòmetre de catifes que, com és habitual, transcorrerà pels carrers Andreu Llambric, Bruc, Prim, Plaça Nova, Pau Casals i Llibertat, oferint als visitants tota mena de dissenys on el color i l'originalitat desperten veritable admiració. Diumenge serà la culminació dies de treball i a una nit de dissabte on, al llarg de les hores, els veïns del municipi confeccionaran aquestes peculiars catifes. A l'Ametlla de Mar ja fa molts anys que les catifes han deixat d'estar totalment fetes amb flors i s'utilitzen altres materials, també com la mata o la fulla de xiprer, el marro del cafè, la grava acolorida o d'altres productes similars. Escoltarem Mari Carme Brull, una de les veïnes que ja fa molts anys que treballa en l'elaboració de les catifes.
Anem a buscar sempre viva, molt anem bé. A buscar quan, aquest any no, perquè la ginesta ja està passada perquè fa molta calor i ja és massa tard, però si no també posem ginesta,
clar.
Tot el que podem, perquè claro, tot és molt car, la flor és molt cara i bueno, comprem també clavells, però tot el que podem traure del camp ho traiem.
L'Àrea Municipal de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ajuda les agrupacions de veïns amb 4.000 euros que els veïns utilitzen per adquirir el material. D'altra banda, amb l'objectiu de donar continuïtat a la tradició i implicar els joves de la vila, l'Ajuntament també subvenciona amb 1.200 euros els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Mare de Déu de la Candelera que, a canvi d'aquest ajut al viatge de final de curs, es reparteixen per tot el recorregut donant suport i ajudant a les catifes. Finalment, recordar que diumenge a la tarda es celebrarà la processó de Corpus pel recorregut de les catifes amb la tradicional participació dels nens i nenes que han fet la primera comunió.
Gràcies, Olga, i de les catifes de Corpus de l'Ametlla, on anem cap a Santa Bàrbara, on també aquest cap de setmana preparen activitat i propostes d'agenda. El municipi planer viurà un cap de setmana de tancament de curs amb balls i teatre. L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'Escola ha preparat balls tradicionals i teatre infantil i l'Escola de Ball un show amb tècniques americanes que presentaran al poble per primer cop. De tot plegat, ens en parla en la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Com és habitual per aquestes dates properes a Sant Joan, diferents entitats del municipi organitzen activitats per tancar el present curs i si dies enrere ho feien. Per exemple, els alumnes dels cursos de català per adults, tant nouvinguts com autòctons, amb l'entrega dels certificats d'assistència, o l'Infocentre, amb l'activitat extraescolar d'informàtica que es du a terme en conveni amb l'APA de l'Escola Jaume Balmes, amb l'objectiu de potenciar l'aprenentatge de l'ús de les noves tecnologies per part dels alumnes i ensenyar als infants que hi participen a fer ús o un bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest divendres, la mateixa entitat organitza a la Llar de Jubilats i a les 9:30 de la nit un espectacle de fi de curs on els alumnes de multimèdia ballaran els balls típics del poble. Els alumnes petits del taller de teatre representaran l'obra El ratolí i el lleó i els alumnes grans l'obra Assassinat a Hollywood. Segons explicava Marta Forés, secretària de l'entitat, aquesta mostra d'activitats extraescolars s'ha pogut preparar gràcies a la implicació desinteressada d'algunes mares i monitores. L'escoltem.
A les 9:30 de la nit, a la Llar de Jubilats, ja que el centre cultural de moment no podem utilitzar el teatre que està en obres, i farem primer que tot els xiquets de multimèdia, la monitora Nàtils i ha ensenyat durant uns mesos els balls típics de Santa Bàrbara, com ara el punxonet i tots aquests balls, i el ballaran. Després, els 15 alumnes del taller de teatre ens representaran dues obres de teatre. Els petitets faran la representació del lleó i el ratolí i els més grans després faran Assassinat en Hollywood. En l'ajuda de Bàrbara i Sílvia, que són les dues mares que ens ajuden a preparar aquest taller. Sí, són dues mares, ho fan sense cobrar ni un duro i elles s'encarreguen de tot.
D'altra banda, una altra entitat local, l'Escola de Ball Quick Dance, també ha organitzat una exhibició de ball per aquest dissabte a partir de les 9 de la nit i al Parc Municipal. La directora del centre, Rita Moya, ens explicava que després de portar l'espectacle per diverses ubicacions del poble, enguany van creure que seria interessant fer-ho al recentment remodelat Parc Municipal, tot i que serà necessari crear una pista de ball per a la que utilitzaran 200 metres quadrats de parquet. Escoltem.
Sí, bueno, ho han fet aquí al poble, han sigut diverses les ubicacions. Vam començar al centre cultural els primers anys, me'n recordo que eren 25 xiquets, i després, bueno, a mesura que l'escola es va anar a fer gran, van passar al pavelló poliesportiu i després també pues, al pavelló municipal. Uh-huh. I bueno, i aquest any hem dit, i per què no al parc, que està tan xulo, està ben arreglat, pues hem dit, pues, bueno, nosaltres tenim parquet a l'escola i si no passa res muntarem una pista de parquet de 200 metres.
Moya encoratjava també a tothom a acudir a veure aquesta exhibició que, segons deia, estarà plena de glamour i on es podrà veure, a banda de les parelles locals, campiones del món de la seva categoria, Genís i Ariadna i Roger i Mariona, un show que han preparat expressament per aquesta festa de final de curs i que mai abans havien presentat al poble, on es combinen noves tècniques de ball de saló amb figures molt artístiques pròpies del ball americà.
Terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, en la participació de 19 restaurants d'Alcanar, de les Cases d'Alcanar i d'Alcanar Platja, que ofereixen menús en lo Llangostí com a principal protagonista. Una proposta molt temptadora i suculent abans de l'estiu per anar fent boca. T'esperem fins al 22 de juny a les terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, a Alcanar, a les Cases i a Alcanar Platja.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I encara en clau d'agenda hem de fer esment també avui d'una inauguració, concretament la de l'exposició de la Ràpita a Peníscola, la costa abans del turisme, una exposició que al Museu de la Mar de l'Ebre s'inaugurarà aquesta mateixa tarda a partir de les 8, exposició organitzada pel Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, el Departament de Cultura i l'Ajuntament de la Ràpita. L'exposició es podrà visitar des del 20 de juny i fins al 27 de juliol. Des de finals de la dècada del 60, el litoral comprès entre la Ràpita i Peníscola ha estat objecte d'un constant procés d'urbanització que ha acabat transformant completament la seva fesomia original. El paisatge de secà amb garroferàs o de l'horta irrigada per sènies, tan sols separada de la mar per una franja de sorra o còdols o per la timba de roques, es va veure progressivament envaïda pels veïns i veïnes dels pobles de l'entorn que en un primer moment, de manera fugaç, omplien els diumenges dels dies d'estiu les platges més populars, al temps que apareix convertir en petits càmpings i hostals, ocupant algunes parcel·les ran de mar. Una segona etapa va portar a l'ampliació dels ports, l'expansió dels nuclis urbans i la proliferació arreu de xalets i segones residències que actualment formen gairebé un continu, com dèiem, entre les poblacions de la Ràpita i Peníscola. Les fotografies aèries que integren aquesta exposició, un total de 24, mostren la costa de la Ràpita, d'Alcanar, de Vinaròs, de Benicarló i de Peníscola l'any 1961, en el moment en què aquest procés tot just havia començat. Aquestes fotografies, que formen part del fons del Museu de les Terres de l'Ebre, fruit de la donació d'un particular, mai han estat exhibides i constitueixen un testimoni que parla per ell mateix de com era el nostre litoral. A més, l'exposició incorpora també textos d'erudits locals per a cada municipi, els quals evoquen aquest paisatge desaparegut, les activitats que en ell es duien a terme i com ells van viure en primera persona aquests canvis. Els diferents autors també reflexionen sobre el que ha significat aquest procés en el paisatge a primera línia de mar, en el tram de costa de 37 quilòmetres de longitud i a cavall entre Catalunya i el País Valencià. Així mateix, per a l'exposició s'ha recuperat també la toponímia de la costa anterior en aquest procés de canvi que en molts casos va provocar la modificació dels topònims tradicionals, noms d'indrets que han perdurat en la memòria de la població local i que en d'altres casos van ser substituïts en les últimes dècades pels noms que les noves urbanitzacions i modes han anat fixant com a referents col·lectius. L'exposició ha estat produïda pel Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre i compta, com dèiem en començar, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat i la seva inauguració està prevista per aquesta mateixa tarda al Museu de la Mar de l'Ebre amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Ràpita. La mostra posteriorment itinerarà també a la resta de poblacions costaneres, Alcanar, Vinaròs, Benicarló i Peníscola. Com hem dit, aquesta tarda a partir de les 8 s'inaugura i es podrà visitar fins al 27 de juliol. Es podrà visitar de dimecres a diumenges, als matins d'11 a 2 i a les tardes de 4 a 7.
Festa del tradicional Tres Tombs a Valdea, diumenge 29 de juny del 2014. A les 9 del matí, esmorzar per a tots els participants. I a les 11 i mitja, benedicció dels animals i començament del recorregut dels Tres Tombs per tot el poble. Per fer les inscripcions, poseu-vos en contacte al telèfon 977 45 0012, 977 45 0012. O bé a les oficines de l'Ajuntament de l'Aldea. La cavalgada estarà escoltada per la policia municipal, però els participants són els responsables dels danys que es puguin ocasionar. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, amb col·laboració de la Diputació de Tarragona i Fertilizantes Gombau.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, abans de passar a l'apartat meteorològic, destaquem avui també actualitat esportiva, una actualitat que ens porta a parlar del Centre Esportiu Municipal de la Fanecada, que durant tota aquesta setmana ha vingut celebrant les primeres jornades en família al centre, unes jornades que han complementat diverses xerrades formatives, com un taller de primers auxilis o una ponència sobre signes d'alerta en el desenvolupament infantil, amb d'altres activitats lúdiques de lleure i també esportives, com un contacontes en família, o aquesta que proposen per demà dissabte i amb la qual es posarà el punt final en aquestes primeres jornades en família, una sessió de pilates per a nadons que començarà a les 10:30 del matí. Un centre esportiu municipal de la Fanecada que, coincidint pràcticament ja amb l'inici de l'estiu, ha presentat tota la seva oferta d'activitats i promocions per en aquest estiu, unes activitats i unes promocions que tenen com a objectiu continuar potenciant l'esperit social, esportiu i familiar del centre, llançant aquestes propostes que volen arribar a tots els públics. És per això que des del centre un any més organitzaran les estades esportives, activitats dirigides a un públic infantil, concretament a nens i nenes d'entre 3 i 12 anys, que s'organitzaran en torns quinzenals, de dilluns a divendres i als matins de 9 a 1, amb l'opció també de servei d'acollida una hora abans i una hora després de les estades. La tipologia d'activitats que es podran portar a cap i de les que en podran gaudir els més petits són de caràcter lúdic i també esportiu, podent triar entre les estades multiesportives el campus de pàdel o bé el campus de tennis. Totes tres opcions amb la particularitat que podran gaudir també d'altres activitats i jocs a les piscines. Paral·lelament a les estades esportives, també es faran enguany els habituals cursos intensius d'estiu de natació, dividits en torns quinzenals de dilluns a divendres i per edats, amb categoria prenadons de 6 a 24 mesos, nadons de 24 a 36, preinfantils de 4 a 7 anys, infantils de 8 a 12 anys i també els cursos per adults, per als majors de 13 anys. I a banda d'aquesta celebració que en parlàvem en començar, la de les primeres jornades en família al SEM de la Fanecada, que demà dissabte acabaran, també durant tot l'estiu hi haurà diverses propostes i activitats que començaran amb un cap de setmana de portes obertes previst per a divendres dia 27 i dissabte 28 de juny, amb la celebració de masterclasses i també una festa aquàtica d'inflables a les piscines. Tal com ja s'ha fet en anys anteriors, el centre llança també dues promocions exclusives d'estiu per donar més facilitat d'accés als serveis, activitats i instal·lacions en aquelles persones que difícilment en poden gaudir durant la resta de l'any, com per exemple el col·lectiu dels estudiants. Unes promocions que comentava el director del Centre Esportiu Municipal de la Fanecada, Eduard Ullate.
Aquest any nosaltres sabem una mica de la cultura o hàbit que hi ha al municipi d'Alcanar. Molta gent doncs, se'n va a la seva residència, estiueja, fa vacances, això fa que hi hagi un descens d'activitat al centre, però paral·lelament també hi ha persones, sobretot jovent i estudiants, que durant l'any estan fora i que durant l'estiu doncs, tornen al poble, no? Per tota aquesta gent i la resta, doncs, fiquem en marxa dues promocions dins de la campanya englobada com aquest estiu viatge al FEM, que són el bono 3x2, que permet doncs, fer un pagament inicial de dues quotes, estalviant-te una tercera quota i una matrícula, per tant, beneficies de 3 mesos de poder accedir a les instal·lacions i als serveis que té el FEM. I com a novetat d'enguany, doncs, llancem el bono 35 d'estiu, que és un abonament de 8 entrades puntuals a consumir durant 2 mesos a partir del dia de la compra. Per últim, doncs, comentar-te que nosaltres sempre tenim en consideració els nostres socis, els nostres abonats, i aquest estiu doncs, rellançarem de nou el passaport d'estiu, que el que permet és als nostres abonats que participin a les diferents activitats i masterclass que estiguin programades durant l'estiu, doncs, participar tindrà premi, tindrà obsequi. S'exigirà cada participació i al final de l'estiu aquelles persones que hagin participat a un 50% o més de les activitats doncs, tindran un obsequi segur i a partir del 70% o més doncs, dret a participar en diferents sorteig de diferents premis.
Recordar per acabar que el proper cap de setmana, els dies 27 i 28 de juny, hi haurà jornada de portes obertes al centre i que per a més informació sobre totes aquestes ofertes i possibilitats i per a inscripcions, el SEM convida les persones interessades a adreçar-se a la recepció del centre o bé contactar a través del correu electrònic info@lafanecada.cat o al telèfon 977 73 25 28.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest divendres continuarem parlant d'estabilitat, de temps molt tranquil i calorós i de la tornada a l'estiu. De fet, esperem que les temperatures siguin de ple estiu al llarg d'aquests propers dies. Arriba una nova bombolla d'aire força càlid, procedent del nord d'Àfrica, i això ajudarà que el termòmetre dia rere dia vagi pujant. De fet, esperem un divendres amb temperatures màximes que arribaran als 30 graus a gran part de l'interior i amb valors que puntualment poden arribar, almenys a les zones més caloroses, als 35, sobretot cap a Ponent. La jornada estarà dominada en conjunt pel sol, tot i que poden arribar alguns núvols prims per Ponent al llarg de la tarda, i no descartem que de cara al vespre fins i tot es formi alguna primera tronada en el Pirineu del Lleidatà, o també cap als ports, bàsicament tronades de calor, que en conjunt serien fenòmens molt puntuals i que es poden repetir d'aquesta manera al llarg del cap de setmana, amb què en conjunt, insistim, com a molt, doncs, es veuran alguns núvols baixos puntuals a primeres hores a la façana litoral i en general el sol predominarà amb aquestes temperatures a l'alça.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió meteorològica, hem arribat a l'hora de posar el punt final, tancar i així acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. La d'avui divendres 20 de juny, que un dia més ha tingut el control i edició dels continguts, que us parla Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement un dia més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Dilluns que ve hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda, molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.